Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Assumim-ho, hem perdut la batalla contra la bombolla immobiliària. Això no és nou i es remunta als anys 70, 80 i 90 i amb especial èmfasi amb la liberalització del sòl que va impulsar el govern de José María Aznar. Així doncs, partim de la base que el mal està fet i que hi ha entre poc i gens marge per rectificar. Ara bé, es pot fer alguna cosa? Queda alguna opció de preservar els pocs espais naturals que tenim a casa nostra? En els dos anys que portem fent aquest informatiu hem parlat del cas del xalet del Golfet, de la Pineda d'en Gori, de la platja de Pals i de tantes altres polèmiques que tenen el seu origen en plans urbanístics pretèrits. La darrera a ensurar a la superfície és la polèmica generada per entitats mediambientalistes que denuncien la possible construcció de fins a 400 cases a la cala d'Aiguafreda a Begur. Això ho vam explicar dilluns, i el dimarts, en una entrevista extensa amb l'alcalde Loureiro, aquest desmentia que fossin 400 i deia que eren, com a màxim, 180, dels quals una cinquena part, ja estaven construïts, i matisava que, a més, la modificació aprovada recentment per l'Ajuntament no era sobre el número de cases que ja venia fixat pel Pou Mantic, sinó sobre la necessitat de dotar de serveis, és a dir, xarxa de clavegueres, carrers, enllumenats, etc., aquella zona. I, a més, afegia que hi estan obligats a fer-ho. Per tant, què es fa quan s'arriba en aquest punt? L'alcalde de Begur, igual que el de Palamós, el de Palafrugell o el de Pals, ja han manifestat obertament que no volen més cases en zones verdes. Però també admeten que no poden aturar aquests plans, ja que els propietaris de les respectives parcel·les tenen una sèrie de drets adquirits que podrien desembocar en pluges de demandes i de retruc en possibles indemnitzacions milionàries. Així doncs, presumint que els respectius polítics són sincers quan afirmen no voler nous habitatges en zones naturals, tenen alguna eina que els faci prendre una decisió encertada? Jo no ho sé, però en aquest punt i en l'era de l'empoderament ciutadà, potser la ciutadania hauria de donar mostres més explícites i més massives, sobretot, sobre la seva voluntat d'aturar projectes urbanístics que consideren nocius. Potser valdria la pena que els ajuntaments quantifiquessin els possibles costos de la revocació de llicències i potser, amb aquesta informació a la mà, valdria la pena que la ciutadania decidís si està disposada a pagar el preu d'aquesta revocació si és que la justícia així ho dictaminés. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, amb el que repassem com més habitual la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui tenim un petit canvi de tendència. Ja ens aixequem amb força de nuvolositat i, de fet, cap al migdia pot caure alguna gotellada. També bufa vent de tramuntana. Per tant, avui les temperatures no s'enfilaran tant. Arribarem fins als 29 graus de màxima i als 16 de mínima. Divendres ja tindrem un dia més estable, amb restes de nuvolositat, i el cap de setmana serà amb força sol.
Déu-n'hi-do, temperatures de 29 graus també tampoc es queden curtes. Estem a 5 de juliol, som a 5 de juliol, i, per tant, temperatures normals per l'època, sense anar més lluny. Ara mateix el mercuri del nostre estudi marca 17 graus positius, amb els que comencem aquest supermatí d'avui, tot saludant l'Anna Pujol. Anna, bon dia.
Bon dia a tothom.
I amb l'Anna Pujol el que fem és repassar els titulars de la jornada. Concentracions davant la presó de Figueres per exigir la llibertat dels presos independentistes.
Més de 500 persones hi han assistit, entre elles el president del Parlament, Roger Torrent, i familiars de l'exconsellera Dolors Bassa.
Un incendi a Vilopriu crema unes 25 hectàrees, la majoria d'elles de sòl agrícola.
Una trentena de dotacions dels bombers de la Generalitat van treballar ahir per apagar el foc, que es va produir prop d'una zona de carreteres.
El partit Guíxols des del carrer creu que l'escola Sant Feliu podria perdre un grup, això passaria a P3.
El grup ha presentat una moció per reduir el nombre d'alumnes a les classes, ja que, opina, no hi haurà suficients matriculacions de cara al curs 2019-2020.
I també a Sant Feliu de Guíxols comença la quarta edició del Singlot Festival.
La jornada d'inauguració tindrà lloc avui i comptarà amb la presència d'Andreu Buenafuente. A més, s'homenatjarà l'actriu i cantant Lloll Beltran, que rebrà el Premi Singlot d'Honor.
I entrevistarem al llarg d'aquest supermatí el president de l'Associació Catalana de Municipis, en David Saldoni, i com cada dijous, parlarem amb l'Ignasi Arbat, parlarem de cinema. Tot això serà al llarg d'una hora de programa. Som-hi, 8 i 5 minuts. 8 i 5 minuts i comencem parlant de política. Més de 500 persones es concentren davant la presó de Figueres per exigir la llibertat dels presos polítics. Alba Lejide, bon dia.
Bon dia.
Els assistents han estat el president del Parlament, Roger Torrent, Montserrat Bassa, germana de l'exconsellera Dolors Bassa, i el mateix fill de la mateixa Dolors Bassa, Alba.
Acostar-vos i que les famílies us tinguem a prop és un dret. Justícia és que sigueu lliures. Seguim exigint la vostra llibertat. Us volem agrair de tot cor el vostre suport i la vostra solidaritat sempre. Sou la seva força, no defalliu.
La marxa s'ha iniciat a les 7 de la tarda a uns 2 quilòmetres del centre penitenciari i els assistents han caminat fins a arribar-hi amb proclames a favor del seu alliberament. També han demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que obri la porta per permetre-ho. La concentració també ha comptat amb la presència de diversos representants polítics, com la consellera de la presidència, Elsa Artadi, els diputats Anna Caula, Sergi Sabrià, Natàlia Sánchez i membres d'Òmnium Cultural i de l'ANC.
Hi ha diferència entre dret i justícia.
I milers de persones també clamaven per la llibertat dels presos polítics davant la presó de Lledoners. Els manifestants han reclamat unitat als partits sobiranistes.
La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta on es llegia «Lluitarem fins que sigueu lliures». I els manifestants han fet proclames a favor de la llibertat dels presos polítics. Entre les personalitats que s'han reunit a Lledoners hi havia el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha entrat a visitar els presos. També han encapçalat la marxa la presidenta de l'ANC, Elisenda de Pelusier, i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, així com també representants de tots els partits sobiranistes.
Bé, però hi ha una certesa que sí que sabem, i aquest és un compromís que faig en nom de l'Assemblea. És una certesa que sabem segura, i és que la clau que segur que obrirà els panys d'aquestes presons i que obrirà la porta que permetrà el retorn dels exiliats és la República Catalana. Per tant, nosaltres persistirem, no ens aturarem fins a fer-la realitat. Visca la llibertat, visca la República dels Drets i les Llibertats, visca Catalunya Lliure.
Aquest passat dilluns, per cert, li vam enviar la carta número 12 a la Dolors Bassa amb el recull de les principals notícies del Baix Empordà de la setmana, des que la consellera és empresonada ara fa 3 mesos. Ràdio Capital li estem enviant, li estem fent una tramesa setmanal amb les principals notícies del Baix Empordà. Doncs bé, ara que l'està traslladada al Puig de les Basses, i tot i que té, suposem que tindrà millor accés a la informació de casa nostra, des d'aquest mitjà li seguirem enviant cada setmana aquestes cartes amb aquest recull de les notícies més destacades del Baix Empordà, fins que la consellera Bassa i la resta de presos polítics surtin en llibertat. Les 8 del matí, 8 minuts.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Els bombers de la Generalitat van treballar ahir per extingir un incendi que es va declarar a Vilopriu. Dani Cortés, bon dia.
Què tal, bon dia?
A aquesta hora l'incendi ja està controlat. L'incendi es va produir en una zona propera a les carreteres G631 i GB6232. Es van cremar unes 25 hectàrees, el 70% de les quals són agrícoles i el 30% és forestal. Hi van participar una trentena de dotacions dels bombers, entre aèries i dotacions també terrestres.
No consten persones ferides, però les persones que hi havia a la piscina de Vilopriu van quedar-hi confinades fins que es va donar el foc per estabilitzat. En els darrers 7 anys s'han produït a la zona de Vilopriu més de 30 incendis. Una gran quota de focs que la policia i els agents temen que sigui provocada per un piròman, del qual, de moment, es desconeix la identitat.
I a les 8 del matí, 10 minuts... Us expliquem, us parlem sobre l'entrevista que fèiem ahir a l'exdiputat i exregidor Xavier Dilmé al suplementí d'aquesta emissora, i el veterà polític bisbalenc demostrava seguir en plena forma malgrat algun recent ensurt mèdic del qual sembla que està completament recuperat i del que també en parlava. És una crònica que fa Manel Magrinyà des de la Bisbal.
Bon dia, Miquel. En l'entrevista que li vas fer ahir a Xavier Dilmé, aquest va donar la seva opinió sobre diferents temes de rabiosa actualitat. Per exemple, sobre el seu retorn a l'Ajuntament bisbalenc.
I es continua una mica doncs, la feina que ha fet la Cintaró de Núria Anglada, diguem-ne, com a cap de Convergència i Unió, no? És fer un control al govern i el programa que es van presentar a les eleccions, on intentar desenvolupar-ho a través de propostes que comptin amb el suport de l'equip de govern.
Va fer una valoració força crítica de la situació actual de la Bisbal en tres aspectes. Estat general de la ciutat.
Hi ha una deixadesa total en el que és el dia a dia. La ciutat no havia estat mai tan bruta com ara. Això demostra que hi ha una situació de deixadesa total marcada per un fi de cicle, un alcalde que no repeteix, que ja fa temps que no repeteix, però un equip de govern que entre ells, doncs, soterradament, més o menys, es van esbatussant i tothom va marcant, diguem-ne, territori de cares al 2019.
Transparència.
Tenim un govern que presumeix de transparència i llavors el que fa precisament és, jo crec que en aquest moment és el govern més transparent que hi ha hagut a la història democràtica municipal a la Bisbal.
Tractament de la informació municipal als mitjans públics.
Una societat que no està informada és una societat que li falta una pota, no? I llavors aquí, d'una manera o una altra, això s'ha d'evitar. I el fet de voler controlar els mitjans, doncs, bueno, és una malaltia que afecta independentment de la ideologia, és una malaltia bastant extensa, però que s'hauria d'intentar, diguem-ne, controlar. I no passa. I per això tenim aquí que estan més tranquils els polítics quan no hi ha ràdio, que pas quan hi ha ràdio.
Preguntat pel futur del grup municipal, que avui encara és CIU, deia això.
De moment anem pas a pas. Anem a situar-nos altra vegada a l'Ajuntament i continuarem parlant amb la gent de l'equip, amb gent que no és de l'equip. En tot cas, si presentem una llista, és evident que serà una llista independent, sense cap lligam amb ningú.
Va tenir paraules de record per Unió Democràtica de Catalunya.
Jo crec que si repasséssim el que dèiem fa 3 anys en clar de Unió Democràtica, avui en dia, doncs el referèndum pactat, etcètera, vull dir, és una musiqueta que ara torna a funcionar després de que la via unilateral s'ha vist, com nosaltres dèiem, que no portava enlloc. El que jo pensava el 2015 ho estic pensant ara, i que el que sí, no vaig dir, tenim la consciència, almenys alguns d'Unió, els que vam aguantar Unió fins a l'últim moment, que no vam enganyar en cap moment.
Va parlar sobre el pacte del sector a fi a Ramon Espadaler amb el PSC.
I jo crec que va ser un error per una senzilla raó. Jo sóc una persona que políticament soc nacionalista, soc sobiranista, entenc que hi ha hagut moments en què es podia pactar amb el PSC, però entenc que un nacionalista sobiranista, o digues com vulguis, o un catalanista tan sols, amb un partit que va donar suport al 155, no s'hi podia pactar en aquell moment.
I finalment, també de la moció de censura per a Palafrugell, en la que hi va tenir un cert paper.
És evident que una persona que es transfuga difícilment hi pots tenir masses bones relacions, però ve el cas, vull dir, jo no em sento pas en qualsevol cas corresponsable de res, però de Palafrugell, a més seria dir molt poc en favor de la gent de Palafrugell, tant d'uns com dels altres, dels que estan al govern, dels que hi estaven abans. Llavors, Unió Democràtica en aquell moment, per les circumstàncies que hi va haver-hi, evidentment, exercint el seu dret polític, va renunciar a l'últim any de caldia. Nosaltres vam dir que ens semblava bé que en Juli Fernández continués i que veiessin el pacte dels 4 anys. Però si això va motivar una moció de censura, jo crec que més aviat, va ser que es va aprofitar una circumstància determinada per prendre una decisió que igual ja estava presa.
Els dijous, de 10 a 11 de la nit, el programa que et posa al dia de tot el que passa en el món del cinema, el còmic i les sèries de la tele. Ningú no és perfecte. Amb Ignasi Herbat, la Marta Sanz, en Jacint Casademont i l'Aram Bonmatí. Escolta tot el que vols a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
És gairebé un quart de 9 del matí.
Supermatí a Ràdio Capital.
L'escola... L'escola Valdiri Reixac de Sant Feliu de Guíxols perdria el segon grup de P3 de cara al proper curs 2019-2020, segons afirma la formació Guíxols... aviam si ho direm bé. De fet, si em permeteu, tornarem a començar. Dèiem, l'escola Valdiri Reixac de Sant Feliu de Guíxols podria perdre el segon grup de P3 de cara al proper curs 2019-2020. Això ho afirma Guíxols des del carrer en un comunicat, Anna.
Tot i que els ciutadans van aconseguir evitar l'eliminació d'una de les dues línies de P3 a les escoles el curs passat, no sembla haver-hi suficients matriculacions de cara a l'any vinent. El grup es basa en les dades que es van donar a l'últim Consell Escolar Municipal, que determinava que la davallada demogràfica del municipi era la causa d'una disminució en els alumnes, sobretot en classes d'educació infantil i primària. En resposta, Guíxols des del carrer ha presentat una moció a favor d'una reducció del nombre d'alumnes a l'aula i passar de 25 a 20 nens per classe. Jordi Lluveres, portaveu del grup, explica que això contribuiria a una educació de qualitat.
Per fer efectiva aquesta baixada de ràtios, el que cal és que hi hagi un canvi normatiu, i per això nosaltres vam presentar aquesta moció a l'Ajuntament, on s'insta tots els grups parlamentaris que treballin una nova normativa.
Lluveres ha remarcat també la funció de la ciutadania i el Consell Escolar necessàries, opina, per aconseguir no perdre aquesta segona classe de P3.
Un quart i un minut de 9 del matí. David Saldoni, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En David Saldoni és el president de l'Associació Catalana de Municipis. Volíem parlar amb ell. Ara que tenim nou govern, volem conèixer una mica més quines són les demandes que es fan des del nou govern català i també des del nou govern espanyol, que també recentment ha canviat. Directament de cara a barraca, senyor Saldoni, quines són les principals demandes que li fan els governs de Quim Torra i de Pedro Sánchez?
Bé, el que hem fet, diguem-ne, és estar contents en aquest cas, diguem-ne, de poder tenir govern, de poder tenir interlocutor que ens vulgui escoltar, perquè això doncs també és important. I per tant, doncs, el que hem fet més amb el govern espanyol, en primer cas, recordar-los que en aquest cas el govern del PSOE amb Podemos, etc., es van comprometre a reformar, reformar l'Arsal o eliminar-la, al igual que la llei Montoro. I per tant, aquest és un dels temes principals que hem de poder afrontar perquè el món local pugui tirar endavant.
Aquesta llei Arsal, que és la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, no sé si se n'ha parlat, però no sé si a grans trets em pot explicar una mica quina és la problemàtica que implica aquesta llei i per què volen que es derogui.
Mira, en base a aquestes dues lleis, nosaltres el que hem tingut ha sigut que la llei de l'Arsal el que ha fet és intentar capar les competències del món local. Per exemple, els serveis socials, en aquest cas, doncs, passaven a que els municipis de més de 20.000 habitants tenien competències i, si no, havien de ser a través de la Diputació que s'havien de poder prestar. Tot això a Catalunya vàrem intentar anar llimant i que no es notés de mica en mica. Però al final això ens ha agradat en molts temes, els ajuntaments. I principalment la llei Montoro, que no ens permet gastar el superàvit dels ajuntaments. Un ajuntament pot tancar l'any amb un superàvit de diners i l'ajuntament, en aquest cas, no pot decidir què fa d'aquests diners, sinó que s'ha de gastar en tornar crèdits o fer inversió sostenible amb un molt petit percentatge. Per posar un exemple molt clar, a Sallent, al meu municipi, tenim un superàvit que sobrepassa el 1 milió d'euros, del qual ens obliguen a 400.000 tornar-los de crèdit que tinguéssim anterior. Això ens porta que a vegades tornes crèdit barato, sí, per haver-lo de tornar a demanar car.
Clar.
I per això, al final, l'única cosa que fa és afavorir els bancs. Perquè els ajuntaments, en general, que estan és sanejats. Els ajuntaments, en el conjunt d'Espanya, aporten superàvit a les estructures de l'administració de l'Estat. Els que tenen el deute més alt és l'Estat espanyol, el govern d'Espanya. I el que fan és que, a través de collar els ajuntaments, a través de forçar-nos a nosaltres a tenir liquiditat i poder tornar crèdits, per exemple, ells compensen el seu dèficit. El que diem és que cadascú ha d'aguantar el seu Sant Pancràs. I per tant, el que hem de fer és que els ajuntaments puguin decidir amb què poden destinar aquests recursos. Nosaltres demanàvem simplement poder fer plans d'ocupació, poder fer plans socials, poder-los invertir en el nostre municipi en obres que considerem que són necessàries, i això no se'ns estava permès. Per tant, el que diem és que aquesta llei s'ha de poder modificar per poder-la canviar. Al igual també que tot el tema de la contractació dels ajuntaments. Com sabeu, els ajuntaments, per exemple, quan hi havia una persona que es jubilava, una persona, en aquest cas, doncs, que tenia una baixa, una persona que no podia treballar, no podíem suplir-la. Ja. Hi havia uns ratis que ens controlen ens controlen qui podem substituir i qui no podem substituir. Per tant, això que demanem és que la gent que confiï en l'Ajuntament. Perquè l'Ajuntament, en aquest cas, per exemple, segons l'observatori que tenim a la pròpia ACM, que fem una enquesta de confiança i valoració per part de la ciutadania, on incorporem també els ajuntaments, veiem que la institució més ben valorada pel conjunt de la ciutadania és la més propera, que és l'Ajuntament. Perquè és on la gent s'adreça per intentar trobar respostes, per poder fer les seves preguntes, per intentar fer els tràmits que puguis tirar endavant. Tot això ho fan des de l'Ajuntament i, per tant, és la més ben valorada. Per tant, gestionem bé perquè tenim superàvits en la immensa majoria dels ajuntaments, la gent confia en l'Ajuntament i, a més, realment ens creiem el principi de subsidiarietat, que vol dir que és com més a prop puguem oferir els serveis, com més a prop puguem atendre les necessitats, molt millor. Per tant, aquestes dues lleis creiem que han de ser reformades. A més, recordem que tots els grups parlamentaris, excepte el Partit Popular i Ciutadans, es van comprometre que les reformarien. Per tant, el que esperem és que compleixin la seva paraula.
Senyor Saldoni, vostè em deia, bé, m'estava parlant de les restriccions que implica aquesta llei aprovada per l'anterior govern del Partit Popular i que, segons vostè, apreta tant els ajuntaments. Quina és la demanda més ampla, o quines són les demandes més contundents que li faria el govern de la Generalitat? D'aquí, des del món local, també ja fa temps que es va dient que la Generalitat incompleix molt les seves obligacions financeres amb els ajuntaments. Quina seria la principal demanda que li faria el govern de Quim Torra?
Bé, justament ara segurament la principal no seria el tema dels pagaments, que això amb l'últim govern ja s'havia pogut anar revertint, perquè doncs recordem que hi va haver una època de fortes restriccions, de greus incompliments en els pagaments, però gràcies a aquelles estretors d'aquell moment això també s'ha pogut anar revertint i, per tant, en l'últim govern s'ha pogut fer front a molt dels pagaments pels ajuntaments. Per tant, aquest moment no seria el principal, tot i que sempre és important que els compromisos que nosaltres tenim com a ajuntament de pagar els nostres proveïdors a un màxim de 30 dies, seria bo també que l'administració, entre ella mateixa, també es pagués amb aquests terminis. Per tant, això vagi d'entrada, que és el que ens aniria bé a tots. Després, ara hem començat una ronda de visites amb els consellers i conselleres de la Generalitat per tal de poder repassar quina és l'agenda local. Hi ha un marc general, un marc el que diem és que el món local ha estat espina dorsal de les institucions catalanes els últims mesos. Hem vist que els ajuntaments i els alcaldes han tingut un protagonisme important a l'hora de poder doncs, defensar el que els veïns i veïnes ens deien a les nostres places i carrers dels nostres pobles. I per tant hem sigut una part central. El que nosaltres demanem, i el president Quim Torra doncs ho va reconèixer en el seu discurs d'investidura, és de que Catalunya, el món local, és l'espina dorsal també de les institucions. I per tant el que diem això es faci efectiu. I fer efectiu què vol dir? Vol dir que pensem en el món local a l'hora de dissenyar les polítiques i de fer les accions del govern de la Generalitat. Perquè quan moltes vegades ens trobem des del govern es legisla pensant segurament doncs, en l'utòpic, en el millor que es pot fer cada una de les lleis, però hem de pensar també que aquestes lleis siguin possibles i siguin aplicables. Perquè, doncs, per exemple, tenim una llei sobre la taula que és molt i molt important, que és la llei de territori. La llei de territori ens afecta a tots. Ja visquis en una ciutat més gran, en un poble mitjanet o en un poble més petit, en una comarca on tinguis dispersió o en un lloc on tinguis concentració. La llei de territori ens afecta a tots. I per tant és molt important que puguem escoltar a tothom. Perquè doncs, justament l'ACM vam fer la setmana passada la convenció del petit municipi,
sí,
on vàrem aplegar doncs, molts municipis de menys de 2.000 habitants i ens explicaven justament la seva problemàtica. I la seva problemàtica en alguns aspectes coincideix amb altres tipus de pobles i amb altres no. I per tant tots hem de ser escoltats. I per això és molt important doncs, que l'Associació Catalana de Municipis, que representem 932 dels 947 municipis, i tinguem una veu important. Per què? Perquè nosaltres ho farem, per exemple, a través d'una taula de treball que es va comprometre el secretari de la Generalitat en poder-la fer amb nosaltres, on hi haguin presents tots els petits municipis. Perquè si no, doncs no serien escoltats. I llavors que puguem afrontar problemes com, per exemple, l'ampliació o no ampliació de determinades explotacions agràries. Si es pot fer, no pot ampliar una casa perquè es pugui quedar el fill a viure en l'explotació agrària. Si es pot convertir un paller, per exemple, amb un cobert perquè l'explotació sigui més rentable.
Això m'ho posa vostè d'exemple. Abans, quan deia vostè, s'hauria de legislar en clau de, en clau
de
territori. M'ho està posant d'exemple, que per entendre'ns, hi ha una llei que no hauria de, que no permet això, ampliar una casa en un terreny agrícola, i vostè m'està dient, doncs, ho estic intentant exemplificar, eh? Per tant, vostè el que em diu és, escolti, s'haurien de poder fer excepcions d'aquest tipus per tal que algú que vulgui quedar-se en una explotació agrícola, s'hi pugui fer una casa.
Exacte, però ens estem trobant, doncs, que hi ha moltes limitacions, perquè quan a vegades el que ens passa és que el titular o l'objectiu general a vegades ens xoca amb el particular. Per posar un altre exemple molt, molt concret, tenim lleis que ens protegeixen el patrimoni dels municipis. Tenim lleis que protegeixen el casc antic dels municipis d'una forma especial. Però llavors en tenim un altre que el que voldríem fer és dinamitzar aquests cascs antics. I llavors tenim altres lleis, doncs, que per exemple també posen determinades limitacions, amb la llei d'accessibilitat, per exemple, amb llei d'activitats, amb llei de protecció d'incendis, amb llei de sortides d'emergències, que ens limiten poder fer, per exemple, qualsevol tipus de negoci amb uns baixos d'un casc antic.
Ja. Yeah.
Perquè et porten molts plaers. Per tant, totes aquestes dicotomies que ens trobem en el dia a dia, el que hem de fer és poder-les preveure i poder-les solucionar. Per això l'ACM, per això l'Associació Catalana de Municipis, el que vol és ser present en tots aquests nuclis de decisió per poder justament doncs, intentar revertir aquests problemes i poder-los afrontar. El que volem també doncs, és, en tenim molt aquest de territori que és molt ampli i en podem parlar bastament. En tenim molts altres. En tenim també doncs, relacionats amb el tema de les noves tecnologies.
Yeah.
Ahir justament, el dimarts, vam reunir amb el conseller Puigneró per tractar el tema de la fibra òptica. En aquest moment encara no es pot arribar a totes les comarques de Catalunya. I tenim el compromís del conseller Puigneró de que el 2021, si no recordo malament, doncs, la fibra òptica pugui arribar a totes les comarques catalanes i que llavors puguem impulsar també juntament amb els consells comarcals, amb els ajuntaments, el desplegament a dintre de les comarques. És un fet el de la fibra òptica, que és equiparable al de les carreteres. Perquè doncs, determinats espais, si no tenim fibra òptica, ens estan marxant indústries de determinats territoris.
Ja.
I això no ens ho podem permetre.
Senyor Saldoni, deixi'm que li pregunti sobre una altra qüestió. Vostè és alcalde de Sallent i, per tant, el tema que li preguntaré li queda lluny, però probablement com a president de l'Associació Catalana de Municipis em pugui donar alguna resposta. El poso una mica de context. Fa dos dies estem parlant sobre un tema, no sé si dir-ne una polèmica urbanística, no sé si coneix la zona del Baix Empordà, la zona de la cala d'aigua freda de Begur, no sé si hi ha estat mai, si la coneix. En qualsevol cas, és una cala petita a la qual des de fa un parell de dies una sèrie d'entitats mediambientalistes denuncien que s'hi poden construir un número d'habitatges, ells xifren en 400 i que l'Ajuntament xifra en 200, no arriba a 200. L'alcalde de Begur, amb el que vam parlar el dimarts, ens deia és que això és un pla urbanístic ja aprovat fa els anys 90, si no recordo malament, el qual nosaltres no podem revocar-ho perquè hi ha una sèrie de drets adquirits dels propietaris. Aquest és un exemple. Hem tingut diversos exemples de modificacions de plans que permeten la construcció d'una sèrie d'habitatges o de plans ja molt antics que permeten una sèrie d'habitatges i que ara s'estan desenvolupant i que et trobes amb alcaldes que et diuen a mi no m'agrada que es puguin fer cases en zones naturals, però, és clar, tornem al de sempre. Hi ha una sèrie de plans urbanístics aprovats als anys 80, als anys 90, a principis dels 2000, que no podem revocar perquè ens podríem enfrontar a indemnitzacions multimilionàries. No sé si es pot fer alguna cosa davant d'aquesta casuística, si la voluntat de... i presumim que així és, si és sincera aquesta voluntat d'alcaldes o d'equips de govern de no fer proliferar més, no sé si es pot fer alguna cosa per aturar-ho, si no, si potser s'hauria, dèiem a la portada d'aquest programa, potser valdria la pena quantificar quan costaria allò en un cas de màxims aquestes indemnitzacions i posar-ho a consulta de la ciutadania escolteu, hem d'aturar això sabent que costarà tant o no? Què es pot fer en aquest cas, senyor Saldoni?
Aquesta que vostè que diu última, per exemple, podria ser alguna de les opcions. L'hem de tenir molt present amb tot el tema especialment de desenvolupament del territori, que això justament dels drets adquirits. Clar, quan una persona li diu, per exemple, que té una casa que pot fer doncs, baixos més 3 i de cop i volta et diuen que no només pots fer baixos, clar, aquesta persona, diguem-ne, quan va comprar aquest solar, quan va fer aquests baixos, i per tant comptava que podria pujar, doncs, per exemple, la casa pels seus tres fills, doncs de com volta que se li digui que no. Clar, això d'aquí, en aquest cas, són uns drets adquirits que tenia una persona que, òbviament, doncs, s'han de poder compensar d'alguna manera si no t'ho deixen fer. I per tant, doncs, aquí entren les valoracions, els litigis, etcètera, etcètera. Justament parlàvem amb el secretari d'Habitatge l'increment abismal que hi ha hagut de judicialització de la política de territori. Perquè doncs, la política urbanística, en aquest cas, doncs, comporta molts interessos i al final doncs, acaben la majoria, moltes acaben en el jutjat. Per això, justament, nosaltres diem que les lleis hem de poder fer pensant una miqueta en les diverses casuístiques. Hem de saber que el món també és canviant, que el que passava el 2010 no té res a veure amb el que passa el 2020. I, per tant, això hem de poder fer en períodes més curts, s'ha de poder valorar. No conec exactament el cas que em comenta, però vull dir... Clar,
no, li posava d'exemple, però vaja, insisteixo, estem parlant
de... És el que li estic comentant, dic que al final segurament tot, com diuen, vulgarment, diguem-ne, en aquesta vida tot té un preu, no? En aquesta vida tot té un preu, i per tant, doncs, per poder revertir alguna situació que hi hagi establerta, doncs, es pot quantificar, al final és com el tema de les autopistes, això. Quan parlem de recuperar els peatges de les autopistes, doncs, sí que es pot fer. Sí que es pot fer un compromís fins al 2030 o fins al 2040 en alguns casos, doncs, això té un preu. Per tant, diguem-ne, es pot estudiar per poder-lo revertir, però hem de ser molt presents i molt curosos, perquè hem de saber doncs, que les decisions tenen repercussions i tenen afectacions en tots els casos. Per tant, diguem-ne, s'ha d'anar molt de compte i s'ha d'estudiar molt bé cas per cas.
Mm-hmm. Senyor Soldoni, una altra qüestió de tipus més concret. Parlàvem abans sobre possibles demandes a la Generalitat. M'agradaria saber com està el tema de les llars d'infants i si des de l'ASM reclamaran el deute que hi ha del govern català amb els ajuntaments.
Justament amb això estem treballant. Des de l'ACM vàrem ser ja doncs, prudents, vàrem dir que no es fessin recursos a tots els ajuntaments, perquè doncs, quan hi ha una sentència en un sentit, llavors el que podíem fer era que tots els ajuntaments féssim recursos en el mateix sentit per poder recuperar aquests diners i per tant que hi haguessin doncs, una implicació de tots els ajuntaments gastant per fer els recursos. Això també estem treballant en aquests moments amb la Conselleria d'Ensenyament per poder doncs, fer un pla en el qual es pugui fer el pagament de l'import que es deu als ajuntaments i que puguem doncs, recuperar aquest finançament dels 0-3 anys. Per tant, des de l'ACM sí que estem coordinant de fer un sistema i estem treballant amb la Conselleria per trobar la millor solució per poder doncs, coordinar aquest pagament que, doncs, òbviament, hi haurà de ser perquè així s'ha marcat també la sentència i recordar en aquest cas doncs, que també el paper de les diputacions ha sigut capdalt a l'hora de poder doncs, assumir i contribuir també en part d'aquest finançament.
Un altre tema que també és d'actualitat recent, el tema dels refugiats, dels migrants. Els ajuntaments, per bé, i bo i entenent que la política migratòria depèn, òbviament, del govern central, però el paper dels ajuntaments davant de la possible arribada de refugiats, quin hauria de ser? Els ajuntaments haurien d'estar oberts a acollir els refugiats i el que vingui, els ajuntaments haurien, igual que en el seu moment es va desobeir amb temes relacionats amb el procés, si el govern espanyol no es desencalla aquest tema, s'hauria de desobeir des dels ajuntaments? S'hauria de ser més contundent amb el govern central, dient, escolti, aquí estem preparats? No sé, quin paper han de tenir els municipis al respecte d'aquest assumpte?
Més que quin paper han de tenir, jo diria quin paper s'han tenint, perquè recordem que de refugiats, diguem-ne, pocs, però n'han anat arribant en el conjunt del territori. Catalunya en aquest cas estava molt ben preparada i està molt ben preparada per poder-los rebre. Des del govern de la Generalitat es va muntar ja el que és el comitè dels refugiats, que en aquest cas totes les entitats que ajuden a prestar els serveis, hi ha els ajuntaments també, hi ha l'Ajuntament de Barcelona, hi ha tots els departaments del govern que hi estan implicats per poder treballar aquesta acollida. Recordem que el fet dels refugiats en veiem alguns de la televisió. Avui o ahir va arribar aquests 60 en aquest barco d'Open Arms, però setmanalment n'arriben molts en autocar que venen procedents doncs, del sud d'Espanya, n'arriben moltíssim setmanalment. Tenim un altre greu problema, que són els menors indocumentats. Estan arribant molts menors indocumentats que, per tant, diguem, no es pot saber ni d'on venen, ni ben bé quines relacions familiars tenen, ni ben bé qui són. I, per tant, està arribant molta gent en aquestes condicions. Per tant, no és únicament el que estem veient per la televisió, i llavors això que hem de poder garantir és una bona acollida. No estem parlant de que la gent pugui arribar amb un vaixell i que puguem distribuir-los a tots a cada municipi o quatre a cada municipi, sinó el que hem de fer és que la primera acollida la gent es pugui aposentar-se, pugui centrar-se mèdicament, psicològicament, tot plegat que puguis estar per afrontar la nova realitat en la qual et trobes, perquè la realitat amb la qual han arribat és molt crua i és molt dura. I llavors això s'ha de poder fer primer bé un temps que es fa en centres d'acollida principals, que en el cas dels refugiats són 6 mesos que estan en els centres d'acollida, i després hi ha, en aquest cas, la integració en altres municipis. Perquè el que hem de vetllar és perquè es puguin integrar en el poble on vagin. Moltes vegades ens trobem que, jo, per exemple, gent que ha vingut aquí a Sallent, dic que el que voldrien és anar a Barcelona, que el que voldrien és anar a Berlín. I hem de poder també comprendre que estaran molt millor a vegades en algun poble més petit, que es poden integrar bé, perquè hi ha places a les escoles per poder-los acollir. Perquè potser hi ha opcions de feina. I en canvi, doncs, per exemple, a Barcelona, al mateix temps que estem dient que hem d'acollir tota aquesta gent i que ho hem de fer, al mateix temps tenim problemes per poder donar places d'escoles nens i nenes en el seu barri. I llavors sabem que si hi ha problemes per donar places d'escola amb un nen en un barri i de cop volta van arribant milers de persones setmanalment, hi haurà més problemes a les escoles. Yeah. I això hem de ser conscients també. Per tant, aquesta acollida l'hem de poder fer, però l'hem de fer d'una forma ordenada, d'una forma ben feta, que puguem garantir la futura inclusió. I tot això el que hem de fer també és provocar que no sigui un efecte crida, perquè doncs en aquest moment hi ha molta, estem veient cada dia els vaixells que estan en el mar, però siguem conscients també que n'arriben molts més dels que veiem per la televisió.
Senyor Saldoni, president de l'Associació Catalana de Municipis, ho hem de deixar aquí, gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, tornarem... Sí.
En podem parlar un altre
sí, dia. Sí, anava a dir, si s'escau en parlem d'aquí...
Queden diversos departaments, sí. Queden diversos departaments del
sí.
govern.
Sí, ho sé, el que passa que vostè, com a bon polític, què és, li posa molt de context al tema i se'ns ha anat el temps a sobre, de manera que...
Perdona, però és que moltes vegades crec que és important el context...
Sí, no, ja.
Per poder-nos explicar, perquè...
Ja he vist que he estat elegant definint-ho això, eh?
Molt bé.
Senyor Saldoni, que vagi molt bé.
Vinga, gràcies.
Adéu-siau, bon dia i sort. Passen 7 minuts de 8:45 del matí. Ens queden encara algunes notícies per explicar-vos al llarg d'aquest supermatí d'avui. A Sant Feliu de Guíxols ja ha començat la fase final de les obres de l'entorn del Fortí. Es preveu que en qüestió de 2 setmanes estiguin acabades, però volem saber-ne algun detall més, Pedro Ruiz.
En aquest projecte s'està fent una escala que va des del promontori fins al Nàutic Vell i s'enllançarà al salvament amb el passeig reurbanitzat. És una actuació que executa Ports de la Generalitat de Catalunya i que coordina conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. A més, el consistori ha descartat la presència de la guingueta en aquesta zona durant aquest estiu. El regidor de Turisme i Desenvolupament Econòmic, Salvador Calabuig, ha perfilat més detalls en declaracions a Ràdio Capital.
Aquest projecte ens permetrà acostar el passeig al mar, és a dir, un cop s'acaba el passeig podem continuar per aquesta nova zona i passejar fins a tocar l'aigua, fins a tocar mar. A més d'això, podrem pujar directament al Fortim des d'una escala nova que hem posat, tinguent en compte i protegint la muralla del segle XV, que han fet en totes les proteccions que ens ha dit Patrimoni.
I avui s'inaugura la 4ª edició del Singlot Festival en el marc del Festival de la Porta Ferrada. Això passa a Sant Feliu de Guíxols. La jornada d'inauguració comptarà amb la presència d'Andreu Bonafuente, que és el director artístic del Singlot Festival. A Lloll Beltran li entregaran el Premi Singlot d'Honor. És un premi en reconeixement als més de 30 anys de trajectòria en teatre, cinema, televisió i ràdio de l'actriu, cantant i showwoman, Dani Cortés.
La inauguració coincidirà amb la finalització del mural gegant de la il·lustradora del cartell d'enguany, Marina Capdevila. Andreu Buenafuente acompanyarà l'artista en la pinzellada final de la paret, on es desvetllarà la protagonista del peu que apareix en el cartell d'aquesta edició i es donarà així el tret de sortida al singlot. Passada la inauguració, a 9:15 s'inaugura el Mongolia sobre hielo, de Mongolia. És un show dels autors d'aquesta revista satírica. Més tard es farà l'espectacle musical Mrs. Brownie, al Teatre Nu, interpretat per Laura Guiteres i Albert Boquera.
Gràcies, Dani. 8:39. Acaba el repàs a les notícies més destacades del Baix Empordà. I per posar-hi punt i final, li posem temps de comentari, que en aquesta ocasió arriba de la mà, o arriba de la veu, millor dit, de l'escriptora Rosa Regàs.
Després de sentir els experts en lleis i en judicatura en general, els milers de persones que no hi entenem gens, estem horroritzats davant el fet de que en nom d'aquestes lleis ha sigut la justícia la que ha tret de la presó i ha deixat al carrer uns tipus que havien delinquit repetidament de la manera més bèstia contra una dona de 20 anys, precisament quan ja tenien una condemna de 9 anys. Qui ho entengui, que aixequi la mà. El cas és que les dones, sigui quin sigui el nostre estat, la nostra condició i la nostra edat, ens sentim profundament ofeses amb la justícia i igualment desemparades. És per això que hem sortit al carrer en ciutats i pobles, en manifestacions, per protestar contra aquesta justícia masclista que considera un esbarjo que els homes d'una manada es dediquin a comportar-se com a bèsties contra una dona que no ho ha consentit. I és per això que el dia 6, el dia del xupinazo de Sant Fermín, la festa on fa 3 anys es va cometre aquesta barbaritat, volem que es faci més evident encara la nostra protesta posant-nos totes el vestit negre. Si això fa la justícia amb un delicte tan evident com és la violació repetida d'aquest grup d'indesitjables, què no farà en assumptes infinitament més comprovats, que per si mateixos no comporten la bestialitat que certs espècimens masculins entenen com esbarjo innocent i normal? I si hi ha dones que no protesten, és perquè pensen com els homes, a qui consideren els seus models familiars, professionals i morals. És més, els consideren superiors i accepten el que ells manen sense obrir ni la boca. Dones sotmeses al masclisme més ferotge i que accepten que la seva vida només tingui sentit si provoca satisfacció a desitjos animals o no dels homes. No ho acceptarien tal com jo ho dic, però aquesta és la veritat i la raó que perpetua el món masclista on vivim. Que les dones de tot el país s'hagin aixecat per protestar i hagin omplert carrers i places amb la seva veu és una alegria. I no és pas que haguem resolt la greu injustícia que suportem des de fa segles dels governs i de les societats conservadores, amb el suport gairebé sempre d'infinitat de religions i sectes properes al poder. Però sí que és veritat que aquest universal moviment de protesta suposa el reconeixement social de la nostra situació i el coratge d'haver trobat un camí per exigir una solució. Vergonya pels delinqüents i profunda llàstima pels que, tenint les armes de la justícia a les seves mans, les han fet servir no per castigar els delinqüents i defensar la víctima, sinó per fer gracietes entorn al delicte i quedar-se tan tranquils, havent considerat que només és una perdonable malifeta que un grup de nois descerebrats penetri fins a 20 vegades una dona sense la seva autorització. A aquesta barbaritat ens porta un món masclista, no a altra cosa.
Comentari contundent de la Rosa Regàs al voltant de l'assumpte de la manada. El tenia, ens consta, a més que el tenia guardat al pub per comentar-lo. Comentari, dèiem, que podeu recuperar també sempre que vulgueu a través del nostre web.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I a 9:45... És el moment per fer un repàs breu a algunes de les notícies d'àmbit general que ens queden al tinter. El ministre d'Exterior, Josep Borrell, dona instruccions als ambaixadors perquè actuïn igual que l'exministre Pedro Morenés i defensa el cònsul de Stuttgart. Segons Borrell, Morenés va fer el que havia de fer i va dir el que havia de dir al Balejide.
El embajador hizo lo que tenía que hacer y dijo lo que tenía que decir.
porque además estaba especialmente instruido para ello. Y yo asumo toda la responsabilidad de sus palabras. Ítem más. Se ha comunicado a todos los embajadores cuáles fueron las palabras que pronunció el embajador Morenés para señalarles que en cualquier otra ocasión en la que se produzca una circunstancia parecida, reaccionen exactamente de la misma manera.
Segons Borrell, el cònsol Carlos Medina no ha boicotejat res ni ningú, sinó que estava convidat a assistir a una reunió de representants de diverses regions europees i hi va assistir i no li van donar la paraula.
I el fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, carrega contra els governs d'Itàlia i Malta que els hi van negar l'entrada a port i contra les polítiques migratòries de la Unió Europea. Ho ha dit en un acte després que desembarquessin 60 persones rescatades al port de Barcelona.
No hem rescatat 60 persones. Hem deixat morir 340 y más que morirán en los próximos días. Desde que salimos de la zona de rescate hasta hoy han muerto más de 200 personas. No hay ningún barco en la zona SAR. El gobierno de Malta no deja salir a los barcos humanitarios que están en sus puertos. El gobierno de Italia no deja que entremos. El marco legal en el que deberían moverse estos países, en los convenios a los que se han suscrito, lo incumplen.
Camps ha denunciat amb contundència les polítiques europees després que ahir al matí haguessin desembarcat al port de Barcelona 60 persones que l'ONG havia rescatat davant les costes de Líbia i ha expressat com de difícil és suportar la pressió de tota la Unió Europea.
Gràcies, Alba Legiri. 8:45. Anem al cinema. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia de nou. Com anem?
Molt bé, perfecte. Ja entusiasmat, ja que arriba l'estiu.
Arriba l'estiu, bueno, l'estiu, a veure, estem a, avui ens fotem el termòmetre a 30 graus, vull dir que l'estiu el tenim ja a sobre, vaja, com una llosa.
No, no, per això ara és el moment ideal per anar al cine i anar a veure pel·lícules, siguin bones o dolentes.
Sí, anava a dir, com a mínim que... l'aire condicionat gratis, no?
Això, sí, sí, això es tracta.
Molt bé.
Amb l'aire condicionat a tope.
Doncs escolta, a l'espera de saber de què parlareu avui el Ningú no és perfecte a partir de les 10 del vespre a Ràdio Capital, no sé si ens en vols fer 5 cèntims així de manera ràpida.
Mira, ràpidament, avui entrevistem el Torres, que és un guionista de còmics, ha treballat també en molts mitjans i està nominat a un premi Eisner, que s'entreguen d'aquí 15 dies. A la San Diego Comic Con, el tindrem aquí, per tant és un autèntic luxe tenir el Torres aquesta setmana amb nosaltres. I bé, també comentarem doncs sèries, Ash versus Evil Dead, que ha acabat la seva tercera temporada. Comentarem també Sicario, que es va estrenar la setmana passada. Veurem a veure què han fet les celebrities americanes el dia de la independència, tot això aquesta nit.
Doncs això, a partir de les 10 de vespre a Ràdio Capital, és sempre que vulgueu a radiocapital.cat, i a partir de demà s'estrenen pel·lícules que l'Ignasi ens desgrana així ràpidament i ens dirà quines hem de veure i quines ens podem estalviar.
Doncs va, comencem. De fet, aquesta, la que vaig dir ara, es va estrenar ahir.
Ah, es va estrenar ahir, vaja, home. Sí. Què esperaves, que tornés jo per xafar-me la guitarra o què?
Ah, correcte, correcte.
Vale, vale.
Bé, però més que res és que ahir és el dia, va ser el dia de la independència,
sí.
El 4 de juliol,
sí.
I ells estrenen les pel·lícules ja aquell dia, i aquesta és una estrena internacional, per tant, ha fet que de rebot també ens arribi aquesta pel·lícula, que és Ant-Man i la Vispa, que és la nova pel·lícula de Marvel Studios, la tercera que s'ha estrenat aquest any, i ja diem que fins al març de l'any que ve no tindrem una nova pel·lícula de Marvel.
Fins al març, has dit?
Fins al març de l'any vinent no tindrem una pel·lícula de Marvel Studios. Sí, perquè hem tingut Black Panther, Vengadores Infinity War, i ara arriba doncs, aquesta Ant-Man i la Vispa, que és la segona part d'Ant-Man.
Molt bé.
I el to de la pel·lícula és una mica el mateix que va ser la primera, és a dir, tenim aquest home formiga, que en aquest cas doncs, també haurà d'ajudar els dos personatges que interpreten Evangeline Lilly i Michael Douglas a cometre un robatori perquè els hi han robat una cosa que els hi permetrà rescatar una persona molt estimada a la seva família que està perduda en un regne quàntic. Aleshores hauran de reduir-se de dimensió, que precisament és la Vispa original que interpreta a la pel·lícula Michelle Pfeiffer.
Déu-n'hi-do. Escolta, cada dia em costa més d'entendre l'argument de les pel·lícules, eh? Em dec que està fent gran, però noi... Vaja,
no, però aquesta és una pel·lícula més amb poques pretensions, per entendre'ns, per passar-s'ho bé, té molts elements de comèdia, i el càsting està fantàstic. A més tenim el Paul Rudd, que és aquest còmic que també havia sortit en alguns capítols de Friends, que fa aquí doncs, de l'home formiga, i ha treballat també bastant amb Jude Apatow en moltes de les seves pel·lícules, i la veritat és que el càsting que té aquesta saga, la veritat és que ve molt de gust veure'l.
Escolta, i va, anava a dir, per tant, la recomanem, eh?
Sí, sense cap mena de dubte, eh? Grans i petits, i per passar-s'ho bé, a més és ideal també com a pel·lícula estiuenca, sense moltes pretensions, però ja he dit, per passar-s'ho fantàsticament, bé, amb molt de sentit de l'humor.
Vinga, recordem el títol, va, per canviar.
Ant-Man i la Vispa.
Ant-Man i la Vispa, molt bé. Això de la Vispa em fa molta gràcia, Michelle Pfeiffer de Vispa. Què més? Què més tenim?
Tenim dos, la Michelle Pfeiffer i la Evangeline Lilly de Perdidos. Bé, anem per una altra, va. Ocean's 8. Ara, no sé si ja fa temps que hi ha aquesta moda d'agafar pel·lícules que en el seu moment han estat protagonitzades per homes i canviar el càstig per dones. Sí. És una cosa que ja fa temps doncs, que es porta fent, i ara és una moda que, amb més o menys fortuna, doncs, es continua. Hem tingut Cazafantasmes, per exemple, no?
Sí.
Aquest estil que s'han canviat els càstings, i ara arriba el moment de la saga Ocean's Eleven. Recordes aquella que...
Home, i tant. A més, soc molt fan jo d'aquesta saga, a més.
Doncs mira, aquí teníem el George Clooney, que no surt en aquesta pel·lícula, sinó que surt la germana del seu personatge, de George Clooney.
La germana del personatge de George Clooney, val, sí.
Adivina quina actriu fa la germana de George Clooney.
Ah, no sé, no tinc ni idea, jo.
Sandra Bullock. Tu t'ho creus?
Oh?
No, però vinga, endavant. Això és cinema, tu. O ciència-ficció, a vegades, fins i tot. Sí, doncs Sandra
Bullock. No m'agrada gens aquesta dona, a mi. Aquesta, no m'agrada gens com a actriu, eh? No ho fotem ara.
No, sí. Com a actriu, excepte a rares ocasions, no és molt bona,
no.
Diguem-ho clar. Però bé, en aquest cas tampoc tenim a Steven Soderbergh darrere de la càmera, que sí que fa de productor. Dirigeix Gary Ross, que aquest senyor havia fet, per exemple, els Jocs de la Fam. I a banda de Sandra Bullock, el repartiment femení també és prou important. Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Rihanna, Helena Bonham Carter i Dakota Fanning, no? Que completen aquestes 8 dones que també han de cometre un robatori.
Sí.
En aquest cas han de robar un collaret en la gala dels Met, que se celebra anualment en el Museu Metropolitan de Nova York. Doncs aprofitaran aquest esdeveniment per robar aquest collaret. Això aprofitaran per colar-te un munt de cameos d'estrelles de Hollywood, i a més també tindrem alguns cameos d'alguns actors que coneixíem de la trilogia original, com per exemple Matt Damon.
Ah, molt bé. I a tu què et diu el nas d'aquesta pel·lícula? Sí o no?
A mi quan fan aquests experiments, en lloc de fer una cosa nova, sinó que intenten aprofitar-se, no?, del canvi de sexe i tal, arrufo una mica el nas, no?
Ja.
Perquè ho veig com una excusa una mica pillada.
Si és per allargar el xiclet una mica, no?
Sí, exacte, sí. Però bé, el plantejament és atractiu, aquelles pel·lícules, doncs, el que tu deies, no?, que eren entretingudes, estaven prou bé, tenien la seva gràcia, i, bueno, potser li donem una oportunitat, eh?
Va, ho provarem. Escolta, queda un minut, ràpidament. Què més?
Doncs va, ràpidament.
Enumerem què sí i què no hem d'anar a veure.
Bueno, mira, La purga, La noche de las bestias. Aquesta, qui hagi vist la trilogia anterior, doncs endavant, perquè és una prequela, i qui no l'hagi vist, doncs que...
Que se n'estalvia.
Sí, que no cal.
Molt bé. I alguna altra?
I llavors, mira, ràpidament, No te preocupes, no llegaré lejos, que això és una pel·lícula que ha llegit el Gus Van Sant, que és una biografia del dibuixant John Callahan. Era un home que feia caricatures, bastant conegut com a dibuixant, i en aquest cas tenim el Joaquin Phoenix que fa el seu paper. I ja està.
Doncs escolta, fins la setmana que ve, que serà l'última de la temporada. De la temporada
regular. Sí, correcte. Sí.
Apa.
Sí, serà la temporada. Vinga.
Que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu, Ignasi, adéu. Bon dia. 7 minuts i les 9. I així com qui no vol la cosa, anem avançant en aquest supermatí d'avui. Entrem en temps de cultura, entrem en temps de l'agenda amb la redacció d'en Juli Pedrero i la locució d'en Pau Ponseti. Avui dijous, Marea, Escobos Mica, Company, Dansa Contemporània, al Museu de la Pesca de Palamós.
La vida és moviment i el moviment expressa l'ànima, defineix i sintetitza la filosofia que ha inspirat a Cobos Mica al llarg de la seva internacional trajectòria. Creada a Alemanya l'any 2000 per la palamosina Olga Cobos i l'eslovac Peter Mica, després de col·laborar a reconegudes companyies com Rui Horta Soap Dance Theater de Frankfurt, Russell Malifant Co. de Londres o Ballet Gulbenkian de Lisboa, on l'Olga fou primera ballarina i de guanyar prestigiosos premis com el Gran Prix i Medalla d'Or, el 6è Concurs Internacional de Dansa de París o el Rudolf Nureyev a la 3ª edició del mateix concurs. L'espectacle tindrà dues sessions a 9:15 i a 10:15 de la nit al Museu de la Pesca de Palamós.
Si voleu reinterpretar aquests noms a través del nostre web, els podeu llegir amb calma perquè el pobre Pau ha tingut una mica de susto. I avui comença el Begur Música 2018.
Una proposta musical per les nits d'estiu de juliol i agost, centrades a les principals places de Begur. A la plaça de l'Església els dilluns hi podrem escoltar el millor jazz, els dimecres a la plaça Forgues hi tindrem flamenc i rumba catalana, i els mítics dijous a la plaça de la Vila hi haurà una sessió de DJ amb música més comercial. Avui dijous toca DJ i és el torn d'en DJ Nazi, que ens portarà els èxits de tots els temps a 10:15 de la nit a la plaça de la Vila.
I tornem a parlar de teatre. Momentos, això és a la Bisbal, al claustre del convent.
Carlo Mo ens proposa viatjar. Viatjar en el temps, viatjar cap a la seva bellesa. Potser el viatge és des del seu futur al nostre present o del nostre present al seu futur. Sigui com sigui, serà un viatge muntat en els jocs i la particular manera de veure la vida d'aquest pallasso. El podeu veure avui al claustre del convent de la Bisbal d'Empordà a partir de 9:15.
I tanquem la nostra agenda radiofònica parlant de cinema. De cinema a la fresca, o, vaja, no sé si dir-ne de cinema a la fresca o de cinema sota la xafogor de l'estiu, però en qualsevol cas, cada dijous d'aquest mes de juliol torna al cinema a la fresca, això passa a la plaça del Firal de Corçà, Pau.
Tots els dijous de juliol, a partir de les 10 de la nit, cinema a la fresca. Estrenem la temporada amb Estiu 1993, el film que va representar a Espanya als Oscars. Frida, Laia Artigas, una nena de 6 anys, afronta el primer estiu de la seva vida amb la seva nova família adoptiva després de la mort de la seva mare. Lluny del seu entorn proper, en ple camp, la nena haurà d'adaptar-se a la seva nova vida.
Doncs aquestes són les històries que teníem per explicar-vos avui, que és 5 de juliol, el mateix dia en què va néixer el cantant i actor Huey Lewis.
Doncs exacte, Miquel, ho va fer l'any 1950 i en molt poc temps es va convertir en una icona cultural dels yuppies, gràcies a les lletres de les cançons que escrivia i que ressaltaven la realitat dels treballadors i les seves aficions esportives. Al llarg de la seva vida professional destaquen peces com The Power of Love, The Heart of Rock and Roll, I Want a New Drug o Stuck with You, que per cert... m'encanta aquesta cançó. Els darrers anys s'ha dedicat més al món de la interpretació. We've had some fun.
Yes, we've had our ups and downs. Aquest és Huey Lewis amb Stuck With You, i també el mateix dia, 5 de juliol, que Elvis Presley gravava el seu primer senzill, That's Alright, ho feia amb Sun Records.
Això va passar l'any 1954, quan Presley va gravar aquesta cançó, escrita originalment pel cantant de blues Arthur Krudrup. Fàcil de dir això, Krudrup. Es va publicar el 19 de juliol del mateix any i va tenir Blue Moon of Kentucky com a cara B. Segons la revista Rolling Stones, és una de les 500 millors cançons de la història de la música. 50 anys més tard de la seva publicació, es va editar en CD al Regne Unit, aconseguint situar-se al tercer lloc de la llista de senzills. I amb això, us dic adeu, fins demà.
Doncs adeu, Andreu. Marxem, només en 2 minuts, seran les 9 del matí. Tenim temps encara per explicar-vos que ahir ja es van produir concentracions davant la presó de Figueres per exigir la llibertat dels presos polítics catalans, Anna Pujol.
Més de 500 persones hi han assistit, entre elles el president del Parlament, Roger Torrent, i familiars de l'exconsellera Dolors Bassa.
Us hem explicat també sobre aquest incendi a Vilopriu, que ha cremat fins a 25 hectàrees, la majoria d'elles agrícoles.
Una trentena de dotacions dels bombers de la Generalitat van treballar ahir per apagar el foc, que es va produir prop d'una zona de carreteres.
També us hem parlat de la protesta del grup Guíxols des del carrer, que denuncia que l'escola de Sant Feliu de Guíxols podria perdre un grup a P3.
El grup ha presentat una moció per reduir el nombre d'alumnes a les classes, ja que, opina, no hi haurà suficients matriculacions de cara al curs 2019-2020.
I sense marxar de Sant Feliu, ens hem referit al Singlot Festival, que obre avui les seves portes amb Andreu Buenafuente de convidat.
La jornada d'inauguració tindrà lloc avui i comptarà amb la presència d'Andreu Buenafuente. A més, s'homenatjarà l'actriu i cantant Lloll Beltran, que rebrà el Premi Singlot d'Honor.
I hem parlat també amb el president de l'Associació Catalana de Municipis, David Saldoni, entrevista que podreu recuperar en breu a partir de, des del nostre web radiocapital.cat, i des del mateix lloc també us podeu donar d'alta el nostre butlletí electrònic per tal de rebre puntualment cada dia a la una del migdia les principals notícies del Baix Empordà. Recordeu, radiocapital.cat, el portal de notícies de referència informativa al Baix Empordà. És així, és un fet, ja està. No podem dir-ho de manera més clara. I abans de marxar també tenim temps per repassar la previsió del temps, Martí Seguer.
Avui tenim un petit canvi de tendència, ja ens assequem amb força nuvolositat i, de fet, cap al migdia pot caure alguna gotellada. També ja bufa vent de tramuntana. Per tant, avui les temperatures no s'enfilaran tant, arribarem fins als 29 graus de màxima i al 16 de mínima, i divendres ja tindrem un dia més estable, amb restes de nuvolositat, i al cap de setmana serà amb força sol.
I tornarem demà amb la veu d'en Dani Cortés, al Supermatí. Gràcies a tot l'equip que el fa possible, gràcies per fer-nos confiança, que vagi molt bé, que passeu molt bon dijous, adeu-siau i passeu per l'ombra.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.